jurídicament molt independents l'un de l'altre, diguem. El que sí que sabem és que amb la sentència de l'amnistia l'opinió de l'advocat general, la del novembre passat, va ser molt, molt, molt bona. Per tant, aquí sí que tenim expectatives positives, diguem, sobre aquesta sentència de l'amnistia, que no hauria de trigar gaire, no hauria d'arribar més enllà del mes de març o abril.
Sí, perquè es parlava del primer trimestre de l'any, no?
Sí, març, abril, normalment entre l'opinió, aquesta opinió, l'opinió de la sentència d'ahir va sortir el setembre, doncs mira, compte, de setembre fins a febrer. L'opinió de l'amnistia va sortir el novembre, doncs novembre, març, abril, una cosa així.
I com canviarà la seva vida després d'aquesta sentència sobre l'amnistia?
Si puc tornar, vols sí. dir. Bueno, 8 anys són molts, sí. 8 anys fora de casa són molts. Que també, sempre dic, són tants anys com la infància de la meva filla, eh? O sigui, imagina't, la meva filla ha crescut, no? Va arribar a l'exili amb 6 anys i tornarà amb 14, no? Però també t'he de dir, ha tingut una infància feliç. Ho dic perquè al final l'exili té moltes cares, és una injustícia molt gran. Les ganes de tornar, és curiós, tu et vas integrant, vas fent amics, vas refent la teva vida aquí, però les ganes de tornar es mantenen idèntiques que el primer dia. O sigui, això fins que no ets exiliat no ho saps. Doncs ja tu ben asseguro que es mantenen intactes, diguem, no? Per tant, tinc les mateixes ganes de tornar que el primer dia que vaig marxar. Serà el final d'una injustícia molt grossa, diguem, i que evidentment ha suposat molt patiment per molta gent del meu entorn, del meu món. Però també és això que et deia. Quan jo pensi, la infància de la meva filla va ser una infància feliç, la infància de la nostra filla va ser una infància feliç, molt, molt feliç. Era la nostra obligació refer una vida personal feliç i amb sentit, no? Per tant, bueno, l'exili té moltes cares, no? I té llums i ombres. Però les ganes de tornar, ja t'ho dic, estan aquí.
I tenen preparat ja el retorn?
Bueno, pas a pas, diguem. El retorn té moltes cares, eh? El retorn té una cara política. La cara política, a més, té dues cares. La institucional, diguem, que sobretot pel president, pel conseller Puig, que és diputat, i després, també del punt de vista del teu espai polític, i després el retorn té una dimensió personal. Per tant, haurem de tornar moltes vegades, en el sentit que el retorn ha de respondre a totes aquestes dimensions, perquè les té totes, no?
I el polític, el tenen preparat?
Anem parlant. Justament ara, fa 2 dies, amb el president vam tenir una llarga xerrada. Ell em feia referència ahir també a la compareixença que vam fer, a una llarga xerrada per parlar de la sentència, però també per començar a parlar d'aquestes altres coses. Però no ens anticipem, pas a pas. Quan sapiguem la data de la sentència, perquè sabeu que el Tribunal de Luxemburg anuncia les sentències amb un mes d'antelació, quan sapiguem la data de la sentència del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia, en allà ja podrem començar a fer plans més concrets, però abans no.
Però vull que s'imagina un gran acte, s'imagina, no sé, recórrer el país, per exemple, per retrobar-se en tots aquests buits que ha anat deixant aquests 8 anys.
Arribarà el moment de contestar aquestes preguntes. Esperem que arribi d'aquí poc, aquest moment, de contestar això.
Sí. Li preguntava per la seva relació abans amb Junts. Vostè se sent representat i recolzat ara mateix pel partit?
No, sí, recolzat absolutament. Jo estic a la direcció. O sigui, sí, algú pot influir en les decisions de Junts, som els membres de la permanent, diguem, que som una dotzena, diguem. Per tant, em sento com, per dir-ho d'alguna manera, corresponsable de les... Però és que deixa'm que et faci... Mira, una resposta per elevació, no? O sigui, jo aquí crec que el tema gran... Deixa'm que vagi un moment enrere, perquè s'entengui què faig jo Junts, eh? I si estic més còmode o menys incòmode. Jo crec que el tema gran aquí és que hi ha les dues grans tradicions polítiques de la Catalunya democràtica postfranquista, el maragallisme i el pujolisme, es fan indepes. Una gran part del maragallisme es fa independentista després de la sentència de l'Estatut, del Tribunal Constitucional, és el meu cas, i el pujolisme es fa independent. Els hereus del pujolisme, diguem-ho així, els hereus del maragallisme després de l'Estatut i els hereus del pujolisme quan el pacte fiscal de Mas Moncloa dona un cop de porta. Però és que no només es fan independentistes, és que entenen que si volem anar en sèrio amb la independència hem d'anar junts, i llavors es fa Junts pel Sí. Llavors, per mi, jo crec que hauria de ser per tota la gent, i sé que positivament, en el cas de la gent que està al capdavant del partit, Junts és la continuació de Junts pel Sí, vol ser la continuació de Junts pel Sí, és a dir, un front ideològicament transversal on pugui venir gent de moltes tradicions, de la Convergent, però de la Maragallista, però també gent que ve del SUC o gent que ve d'on sigui, i que tothom pugui estar allà dins sense haver renunciat a les seves conviccions ideològiques. Escolta, jo vinc del maragallisme, a mi m'ha posat en política el Pasqual Maragall, i jo segueixo sent el mateix, no sé com dir-li. Llavors, què vol dir això? Bueno, les conseqüències d'això són clares, eh? Tu estàs amb un front ample, un front transversal, convivint amb gent que té procedències i perfils ideològics no són idèntics que el teu, que imparteixes moltíssimes coses, però també hi ha matisos, diferències, més o menys importants. Llavors, no tothom podrà estar sempre completament còmode en totes les decisions que es prenguin el partit. És impossible. És impossible. Llavors, del que es tracta? Home, doncs es tracta que les incomoditats vagin per barris, diguem. És a dir, que les incomoditats...
Vostè no se sent còmode segons quines posicions del partit, però entén que és un projecte que va més enllà.
Doncs potser amb un 80% o un 50% de les decisions estic 100% d'acord, amb un 30% estic pràcticament d'acord i potser hi ha un 25% que no estic tan còmode. En canvi, en dates estic comodíssima i qui estarà incòmode el dia que decidim no sé què serà un company. El que vull dir és que, acabo, Artur, un moment, sacrifico la comoditat ideològica absoluta en aquell moment de la història del país, eh? Jo no dic en un altre moment, en aquell moment de la història del país, alguns, que són gent d'esquerres i ho seguim sent igual que quan no estàvem a Junts, seguim sent igual d'esquerres, sacrifiquem la nostra comoditat ideològica absoluta en aquest moment històric per un objectiu que ens sembla prioritari, que és seguir avançant cap a la independència. I tenim la convicció que la fórmula per seguir avançant cap a la independència és Junts pel Sí. I a més, perdona, jo crec que els fets demostren que quan s'ha fet Junts pel Sí, el país ha avançat seriosament cap a la independència i que quan s'ha desfet aquesta unitat estratègica completa, home, el procés ha quedat bastant, bastant bloquejat. Per tant, jo crec que és molt coherent el que estem fent. Ara té un preu, sí, i el pago conscientment, en nom d'una prioritat política.
Toni, una qüestió, sóc Arturo Puente. Una qüestió, perquè em sembla molt interessant i l'he demanat al...
Perdoneu, que he fet una
resposta molt llarga,
crec que s'ha de mirar en perspectiva, eh?
L'he demanat al Ricard intervenir, Toni... Perquè
s'entén, Toni.
Sí, l'he demanat al Ricard intervenir, però una qüestió, perquè m'ha interessat molt quan has dit del que es tracta, no, com estem en un front ampli, no, amb moltes sensibilitats ideològiques, del que es tracta és de que mai no estaran tots contents i del que es tracta és de que vagi per barris, no? Que aquesta satisfacció amb el que es fa vagi per barris, vagi repartit. No? Un dia no estic còmode jo i l'altre dia no està còmode l'altre. Darrerament, amb el que està fent Junts per Catalunya, per exemple, el Congrés, en les votacions... trobes que al teu barri li ha tocat estar poc content massa temps?
Ara vols entrar aquí a la maranya amb el
comitè? No, però mira,
deixa'm
una
resposta. Espera.
La pregunta.
Et puc contestar?
Sí, sisplau.
El dia que Junts va votar a favor de l'embargament d'armes d'Israel, t'asseguro que hi havia molta gent de Junts que no estava 100% còmoda. I jo sí. On es va votar això? Al Congrés. És una votació menor? No. Vas fer un... Perdona, Veu fer el vostre diari un titular dient giro a la izquierda de Junts? Jo no el vaig veure. Perdona la petita provocació. Ho dic
no,
també
no.
Perquè la premsa es dedica a amplificar segons quines decisions que pren el partit i a vegades segons quina premsa n'amplifica una, segons quina premsa n'amplifica les altres, és normal. Els mitjans també juguen al seu joc. Però jo des de dins
però no
crec...
No trobes, em sembla interessant això, no trobes que hi ha hagut un gir a la dreta de Junts en els darrers...
Això és un marc que s'està construint de manera interessada.
És a dir, no trobes, per exemple, que amb el tema, per exemple, n'hi ha posat un, podríem posar un altre, però amb el tema de les migracions, no? El tema de la immigració, sí. No creus que en el partit està adoptant posició que no havia tingut mai, d'anar, jo l'he vist, això ho he vist amb els meus ulls, d'anar amb una pancarta tanquem els CIES a altres posicions, per exemple, dels alcaldes, que són completament diferents. Crec, això és un gir a la dreta, no ho és, però potser sí i t'incomoda.
Et contesto?
Sí, clar, evidentment.
Val. Rotundament no. Jo, si algun debat li dediquem temps i esforços a la direcció del partit, és el de la immigració, no els d'Aliança, no. El de la immigració, perquè el que ens preocupa és la immigració, no l'Aliança Catalana. I t'asseguro que si alguna cosa defensa junts en els seus documents oficials, en els seus posicionaments, és una política d'integració de la gent nouvinguda rotundament oposada al discurs xenòfob d'Aliança Catalana.
I el discurs si algú... de Masquef? I el discurs de Masquef, alcalde de la Figuera?
Aquí, aquí tenim molts alcaldes tots, m'entén?
No, jo tant, no tants, si vols... diguem-ne. De ciutats grans no
tants. Jo crec que Arturo, estàs buscant
m'estàs aquí. Demostrant, sí. M'estàs demostrant... Si no. Ara torno amb el Ricard. Torno amb el Ricard. Bueno, si el Ricard ho vol. Sí. Però el, m'estàs demostrant el que t'estava dient. L'interès a magnificar un alcalde, unes decisions, unes declaracions i oblidar les posicions oficials del partit, que són les que són, els documents que fem, les persones que estan al capdavant del relat sobre immigració de Junts, entre elles Agustí Colomines, per exemple, i li ben asseguro que això és una... És una que el partit és gran, és divers, que té alcaldes de molts llocs diferents de Catalunya i que les percepcions dels diferents territoris són diferents, si ja ho sabem. El país, per sort, és divers. Però si tu em dius la posició de Junts sobre immigració és una posició que tingui un 0,5% de xenofòbia, t'ho negaré rotundament i t'ho demostraré que és fals, perquè nosaltres defensem una immigració integrada, però també defensem que es tingui en compte les necessitats específiques d'un país que té una llengua i una cultura, i per tant hem de ser capaços de fer una política d'integració que tingui, que posi al centre el català i els valors, diguem, d'una societat democràtica plural i oberta, evidentment, que els hem de tenir en compte i que la nostra immigració ha de respectar, per dir-ho així, com a qualsevol país democràtic d'Occident, aquest marc de convivència democràtic, i en el cas de Catalunya, la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat nacional.
Fantàstic, gràcies per les respostes.
Sí. Hola, Toni. Toni.
Amb qui parlo?
Ferran.
Ferran, què tal?
Hola, una passada. Jo simplement et volia dir... D'acord, malauradament, perquè fa massa temps que no hauríeu d'estar ni un dia, però fa molts anys que esteu a l'exili, però quan torneu...
Que tu m'has vingut a visitar alguna vegada, tinc molt present, ho recordo molt. I tant, va ser molt bonic.
Trobareu una Catalunya molt diferent. Trobareu una Catalunya que sociològicament s'està transformant i que políticament, probablement, en els pròxims comicis electorals es transformarà bastament. Jo et volia preguntar, com a maragallista, valga'm Déu jo posar-me al president Maragall a la boca sobre el que pensaria o no pensaria, eh? Però sí que estic convençut que el maragallisme, i tu el representes, estaria molt en contra de fer acords amb organitzacions ultradretanes com Aliança. Aquest és un debat important dins de Junts i se n'ha parlat molt. Jo vull saber quina és la teva posició en aquest debat.
No, jo crec que...
Tu estaries d'acord en que es faci...
Jo aquests temes també m'agrada molt ser molt... Bueno, intento, no aconsegueixo gaire, però sempre m'agrada molt ser una mica ordenat i disciplinat en el sentit que aquestes són preguntes que també hem de deixar que les respongui qui li correspon. Que
bueno, tu estàs a l'executiva, ets una persona molt important dins de Junts.
Sí, d'acord. Vull dir que no hem de fer de portaveus tots i cadascun dels membres de la permanent, perquè llavors hi hauria 12 portaveus, diguem, no? Per tant, deixem que sigui el secretari general o el portaveu qui parli en nom del partit.
No, però ja saps, Toni, que ens agrada als periodistes sempre buscar el polític que critica per anar dient que Junts hi ha un merder de caldeu.
Que més aviat tinc fama de donar-me molta llibertat de paraula, sí. Però vull ser també molt lleial a l'organització en aquest sentit, de dir, la posició és la que marca la direcció debat, a la permanent discutim, i després hi ha uns que ho expliquen públicament, són els que tenen la legitimitat per explicar-ho, el secretari general, el portaveu, etcètera. I per tant, en aquest tema, Ferran, simplement
no
deixa
mulles,
que em remeti. No, mullo en el sentit de que subscric i em remeto al que ha contestat en Jordi Turull quan se li ha preguntat per aquest tema.
Cominal.
Ell se li ha preguntat i ell ha contestat, diguem, no?
Bon dia, Toni. Jordi Cominal.
Deixeu que per un dia pequi, per una vegada a la vida, pequi de disciplinat.
Que no ho ha sigut mai.
Hola, bon dia, Toni.
Bon dia, Jordi, com esteu?
Bé,
com estàs?
Per situar els oients, probablement sóc el més allunyat de tu ideològicament d'aquesta taula.
A veure, però...
Segueixen insistint que sí, sóc de Junts.
Perdoneu, una cosa, deixeu que us digui una cosa. Quan a la Catalunya del pujolisme i el maragallisme, diguem, face to face a plaça Sant Jaume, des de fora deien l'oasi català. Per què? Perquè en veritat tenen dues tradicions amb diferències, però també en un mínim comú denominador.
Està clar, sí,
aquí tothom venia de l'Assemblea de Catalunya, m'entens? Mm-hmm. I per tant, hi ha, i això és un avantatge de país, un mínim comú denominador ideològic, en l'eix ideològic considerable, no? Entre gent que se suposa que s'anava en espais diferents. Junts, mira, Junts té una cosa que a mi em sembla un repte, però m'encanta. Té tres espais ideològics oficials. El liberal, el socialdemòcrata i el d'esquerres. I ens passem el dia discutint i consensuant coses entre els tres espais, no? I crec que és un exercici molt interessant, és un cas bastant únic a Europa.
Totalment, era una broma per situar-nos. Jo crec que sí que compartim aquesta visió d'una cultura política en la qual pots participar d'espais en què no cal estar 100% d'acord.
Exacte.
I buscar ser majoritari a canvi de consensos. No, però com que t'han preguntat, si jo crec que avui és un gran dia per Catalunya i per l'independentisme. Però la conversa ha anat derivant cap a Aliança, cap a no sé què, Sabatus, i jo volia recuperar el fil per felicitar-vos.
Crec
que és una gran victòria de l'independentisme. Crec que us ho mereixeu per la lluita sorda que ha fet l'exili durant 8 anys, que us converteix, i permetem que us centri molt amb el president Puigdemont, perquè és el president, però a tots els que esteu a l'exili, en un símbol, és a dir, jo no sé quan d'aquí 100 anys s'analitzi l'octubre del 17, quantes pàgines en els llibres d'història ocuparà. Això és molt injust, és a dir, tu pots estar 10 anys a l'exili i probablement sigui mig paràgraf o... Ja ho veurem, perquè esteu fent coses molt interessants, no? Però avui això els converteix en un gran símbol. No només perquè el TJUE ha contravingut 6 anys de prohibicions, de no donar drets, etc, sinó perquè 3 eurodiputats independentistes catalans han deixat en evidència tot un Parlament Europeu que es començava a moure amb paràmetres molt arriscats de poca democràcia. No? I també, escolta, en política demanar paciència a la gent és molt complicat, 5 anys de lluita són molts, però sí que, com que ens escoltes i s'ho pots transmetre, doncs, intentar que ningú dongui a ningú per perdut ni res per perdut. És a dir, que el fet que sigueu lluny no vol dir que no us sentim a la vora.
Efectivament. No. Dos coses. Una en relació, ara recordat, el que deia abans en Ferran, i ara això que deus tu, en Jordi. Ferran, no, només una cosa.
Sí.
L'exili genera des de Catalunya la sensació de que estem desconnectats. I no ho hem estat mai. Jo crec que en alguns temes estic més connectat ara, vull dir, aquests anys d'exili, que quan era conseller, que només podia estar pendent dels temes de salut i no sabia què els hi passava als consellers que s'asseien al meu costat cada dimarts.
Sí,
en canvi, jo ara estic al cas de tot, perquè justament hem fet un sobreesforç, per dir-ho així, d'estar molt al dia de com va el país. Llavors, és veritat que no és el mateix trepitjar, mirar, veure, estar sobre el terreny, que seguir-ho a través dels mitjans, o seguir-ho, perdona, a través de la gent que ens ve a veure, perquè
sí, exacte,
no
pot
ni a veure'ns. Sí, sí. La gent ens explica. Per tant, jo tinc una foto bastant exacta de com està el país. Ara no vol dir que quan la vegi amb els meus ulls evidentment sigui un impacte fort. Però no ens trobarem una Catalunya desconeguda en el sentit de que ja sabem com ha avançat el país o com ha retrocedit el país durant aquests últims anys. No? Uh-huh. I pel que fa el Jordi, totalment d'acord, és una bufetada descomunal al Parlament Europeu, perquè aquí el trist és que una institució, diguem, fins fa poc venerable com el Parlament, es deixés capturar pel PP espanyol, uh-huh, i per Ciudadanos i per Vox, i que la senyora Metsola emparés, escolta, no cal ser un geni del dret per saber que un eurodiputat que va cridant Puigdemont a prisió no pot ser de relator d'un procediment de suplicatori del president Puigdemont quan
evident.
La condició d'un relator és
això és evident, Toni, sí, sí.
No? Això. I per tant, en aquest sentit és una bufetada, sí, molt grossa pel Parlament.
Milagros.
És veritat.
Hola, Toni, què tal?
Hola, Milagros, com estàs?
Bon dia. Sé que estàs molt al tanto de les coses que passen aquí i que segueixes molt tot el que es publica, Però també és veritat, com diu el Ferran, que la situació que trobaràs quan tornis és molt diferent en molts aspectes. Per exemple, ja no hi haurà Ciudadanos, que era una de les coses que moltes vegades havies de tenir fortes discussions sobre certs principis que ells no admitien. Però, en canvi, et trobaràs una aliança catalana que no només representa un perill electoral per l'espai de Junts o del teu projecte polític actual, sinó que representa un perill per la convivència, perquè està plantejant un discurs que, d'alguna manera, criminalitza una part de població que està a Catalunya, en molts casos, des de fa molt temps, i planteja les qüestions d'identitat d'una manera molt excloent i, en alguns aspectes, xenòfobs. Llavors, tu què creus que s'hauria de fer perquè Aliança Catalana no avancés com està avançant en les enquestes? És que algunes enquestes donen que li fa el sorpasso a Junts. I això ho fa amb un discurs que és xenòfob i que és un discurs... no et preocupa aquest discurs? Com es creus que s'hauria de combatre aquest discurs?
Mira, com que jo sempre intento posar la perspectiva europea en els debats interns o en públic, diguem, jo amb això, no dic que sigui l'únic argument rellevant, però m'he esforçat molt a dir dues coses. La primera... No podem pensar com un fenomen només a català, perquè és un fenomen de tota Europa. Jo ho estic seguint amb molt detall, què passa a Flandes, què passa a Itàlia, com a tots els països d'Europa, Alemanya, Àustria, etc.
Sí.
I no és un fenomen que tingui la mateixa intensitat avui que fa 10 anys. Fa 10 anys no estàvem en aquests percentatges. Per tant, hem d'entendre dues coses. Per entendre el cas del problema d'Aliança, hem d'entendre què ha canviat al conjunt d'Europa, no només què ha canviat a Catalunya. Deu haver-hi causes compartides entre els diferents països on passa el mateix, amb l'extrema dreta. Per tant, què ha canviat el conjunt d'Europa i què ha canviat els últims anys? Perquè fa 20 anys no estàvem on estem ara. Per tant, què ha passat els últims 10-15 anys a Europa, en conjunt, com perquè unes generacions joves molt particularment, no només, però molt particularment, es tiren en braços de l'extrema dreta? En part hi ha especificitats catalanes, ja te la dic des del meu punt de vista. L'especificitat catalana és que nosaltres aquesta, entre cometes, per desgràcia, normalització, en el sentit que ens posem igual, no? ens homologuem a la resta d'Europa amb aquest tema de l'extrema dreta, aquesta cosa ens ha arribat 10 anys més tard, perquè a Europa tot això va començar 10 anys abans. I la meva explicació és el procés va generar unes esperances que va retardar la irrupció de l'extrema dreta a Catalunya, perquè l'extrema dreta a Europa és l'expressió d'una frustració d'unes classes mitges que veuen, una part de les classes mitges que veuen que viuen pitjors que els seus pares. Per dir-ho ràpid i curt, ara no tenim temps d'entrar en grans disquisicions sociològiques. Llavors, això, que és un problema a tota Europa, genera frustració, i aquesta frustració s'expressa en vot antisistema, per dir-ho així, en vot protesta. Això, a Catalunya, aquesta frustració va quedar suspesa perquè hi havia una esperança. És el meu anàlisi, eh? Evidentment no dic que...
Però una esperança frustrada, també, Toni.
Bueno, llavors, quan ve la frustració perquè el procés no arriba als seus objectius, potser llavors la frustració és doble, d'acord? Però, en tot cas, és veritat que Aliança no hi romp i tota aquesta frustració de les classes mitjanes, fins i tot Vox, no hi romp fins després. Per tant, pensem bé què està fent el nostre capitalisme, el capitalisme occidental, els últims anys, perquè Estats Units també és un cas de tot això. S'expressa a través dels republicans i de Donald Trump, però és extrema dreta, el trumpisme, òbviament, no? Què està fent el capitalisme occident com per portar una part de la classe mitjana a opcions antidemocràtiques? Aquesta, per mi, és la pregunta.
És l'exconseller Toni Comín des de Brussel·les. Toni, una abraçada molt forta, gràcies per acompanyar-nos.
Una abraçada molt forta.
I espero que molt aviat la fem a Catalunya.
Esperem, sí, tant que sí. Molt bé, una abraçada gran a tots. Adéu.
Jo crec que quan sentiu ja la cançó ja noteu el cap de setmana, no? Ja està. Ja està, vinga. Ja. Sí, exacte, ja, vinga. Va, anem a tancar l'àgora. Amb Jordi Cominal, Ferran Espada, Mirals, Pedro Oliva i Arturo Puente, però abans Marisa Gil, Pol Forada, bon dia.
Bon dia.
Encara ens queda una mica de ritme al matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera?
Tot seguit amb la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda i la Glòria del Toro, ens plantejarem un nou dilema avui. Si els adults també hauríem d'autoregular-nos a les xarxes socials. Ara que parlem tant de la relació tòxica que tenen els joves amb les xarxes, què passa amb els adults?
A les 11, a les portes de la celebració de la gala dels Premis Gaudí, conversa amb Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i directora de Frontera, pel·lícula que ha aconseguit 8 nominacions en aquests premis.
Arribarem a les 12 després amb les recomanacions per al cap de setmana, llibres, exposicions, concerts, esports, una mica de tot perquè pugueu trobar el que més us interessi.
I a partir de les 12, la gran final del concurs pendent, en una setmana en què tots els participants...
Però què fas?
Vigila.
Vigila. Els oients no saben...
Acaba de tirar el micròfon a terra.
Perquè arriba el cap de setmana, se'n van corrent.
Està enfadat.
Perquè el Joel intimida.
Digues, Marisa, perdona.
No, res, res, això, el concurs pendent, sí, que serà la Irene la que intentarà endur-se els 200 euros en joc. Si voleu fer com ella, truqueu-nos al telèfon del directe del Matí de Catalunya Ràdio, al 93-201-7474.
Però abans, què diuen els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Espera, que m'estic barallant amb la Milagros pel cable del...
Què està passant?
Entre el micro tombat.
Ja una mica accidentat. Se'ns fa petit aquest estudi. L'hem de canviar.
Sí, l'hem d'ampliar.
Bueno, què?
Què?
Doncs deixeu-me començar amb un àudio autogenerat pel Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, de bon matí, barrejant actualitat i poesia a l'hora de connectar amb el nostre enviat especial Jordi Barranca.
Al migdia, al centre de Barcelona, a la seu del Departament d'Agricultura. Anem cap a Amposta. Barranca, arranca o no arranca?
Bravo, Catalunya!
Arranca, i de fet ja ha arrencat, Ricard, molt bon dia, aquesta columna de pagesos.
Vale, gracias.
Molt bé, molt bé. On no estan per poesia és a Madrid, indignats amb aquesta guerra que Pedro Sánchez ha iniciat contra els oligarques de la tecnologia, conflicte que consideren una cortina de fum. Per exemple, tenim en Carlos Herrera responent, ell parlant amb un tall de veu del president Pedro Sánchez.
Como el pobre Pedro Sánchez es mucho más analfabeto, y mira que es difícil, ¿eh? Pero más analfabeto que Pablo Iglesias Turrión, pero él está en TikTok con la cara lavada para parecer una quinceañera, es que te da la risa. Pero cómo habla de bulo este tío cuya cara es la primera mentira que nos ofrece y hace como que para hombrearse. Yo soy como Trump, yo soy como Elon Musk. ¿Tú vas a ser payaso? Tú eres el yerno de Sabiniano, cuya carretera le han pagado el dinero de las putas y los chaperos.
Y punto y revés, ¿no?
Wow.
És que el Los Santos porta un nubilat amb aquest tema tota la setmana.
La izquierda es genocida, criminal, asesina, y lo ha sido siempre. Pero siempre es siempre. ¿Y ahora qué es lo que quieres? Pero si tienes tu tinglado, que seguir cobrando por bla, 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 ver una película y hacer como que has leído lo que les pasa. Cateto.
Caram, i a les xarxes que han dit, Joel?
Doncs mira, comencem amb Barça, Ricard. Joan Laporta se les promet molt felices a les properes eleccions, però faria bé d'atendre les demandes d'un col·lectiu de socis molt nombrós. És el dels senyors grans que estan tenint molts problemes amb la digitalització del club. I tenen un portaveu, és Jaume Creixell, des del Que t'hi jugues de la cadena SER.
PSS, que hem fitxat algun jugador. Has dit alguna cosa de CPF o no sé què, ara, tu?
Jo?
Sí. Això que has dit tu, que les entrades...
PDF.
Hem fitxat algú? Ja està bé de tocar-nos els collons als puretes, eh? Ja està bé, eh? Vostè creu que un tio de 84 o 85 anys sap el que és un PSS? Cago en l'hoste, respeteu una mica, home, foteu un carnet amb la foto, vingueu amb PFFs i amb merda d'aquestes, a mi. Respeteu el soci, collons!
Bueno, és la bretxa digital, sí, sí.
És la bretxa digital, sí, senyor. Ara marxem fa uns anys perquè les xarxes estan tornant a viralitzar un senyor que a mi em fa moltíssima gràcia, que va anar al llegendari programa del Diario de Patricia i va explicar la seva relació amb l'esport. Insisteixo, a mi em fa molta gràcia perquè el senyor jo crec que no pretén fer gràcia.
¿Cuánto pesabas tú antes?
75.
¿Y ahora cuánto pesas?
95, por ahí, ¿vale?
¿Qué hacías antes? ¿Antes hacías deporte?
Claro.
¿Y qué, dejaste de practicarlo?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque hay unas edades que ya hay que dejarlo.
Claro. ¿Y tú a qué edad lo dejaste?
A los 19, ¿eh?
Pues sí, una edad.
Res, una tonteria.
I ara marxem al Carnaval de Cádiz, que ja van per les semifinals del concurs de xirigotes i comparses. Una comparsa que no s'ha classificat, i, Ricard, no entenc per què, és l'autora d'aquest autèntic tamasso dedicat a un capellà pederasta del seu poble. La comparsa es diu Comparsa Rara i la cançó és aquesta, la toquen al carrer.
Nunca me llegué a olvidar de aquel cura del campano. Ese padre tan cristiano que fingía castidad, pero resultó al final que era un pederasta de mierda. Y aunque te perdí la vista,
espera, espera, milagros y
aquí sigues en mi lista. Y mira qué coincidencia que trabajo en residencia y hoy te llevo en la camilla. Dios te puso en mi camino y al estilo Tarantino me voy a buscar una ruina.
Arar.
Reza, padre, porque yo te había reventado el cráneo. El iPhone de Picaneo.
Bueno, es... Està molt bé, està
la
molt bé.
La poesia ho resol tot.
Va, i per compensar, acabem amb un bon capellà. El nostre amic ja, el cura de Valdepeñas, Ricard. Home. Un home honest, un referent que diumenge passat va presentar en societat el nou capellà jove de la parròquia.
Está confesando don Miguel, que es un sacerdote de Jaén. Como es jovencico y nos conoce, y le contáis los pecados, que yo ya me lo sé. ¿Vale? Que llámese los vuestros y ya me tenéis aburrido. Entonces, ahí lo tenéis y os confesáis con él y así os ahorráis tener que calentarme la cabeza a mí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Barran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment.
Una pausa i entrem al dilema. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia dibuixa un llegum i la resposta era guixa. Els dibuixants guixen el paper i la guixa és un llegum que es cultiva com a farratge i també per a consum humà. 937 dels 1.536 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 11 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Can Llong Maria Illa Puig, de Sant Martí Sesgaioles, a l'Anoia. I avui també ens heu dit pinta, fesol o traça.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Paco, ja que ets al Corte Inglés, passa per la xarcuteria, que no ens queda pernil. Com sempre, de gla, que te'l facin a talls. I de pas, emporta't unes porcions de formatge, una mica de llom i xoriço, que els nens venen d'entrenar i ja saps, es menjarien fins i tot la pilota.
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
I fins a l'11 de febrer, fins a 25 euros de regal en les compres de xarcuteria.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
012, la millor resposta.
Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
Problemes?
Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
I ja ho sap, que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
De debò?
Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
Quina bona notícia!
Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
i aquest? A què es dedica?
Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arribat el moment, tornen els 10 dies Kia i el teu Kia des de 14.800 euros no és la nostra última oferta. Del 5 al 16 de febrer, demana'ns el descompte extra a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Finançament amb Banco Cetelem fins al 16 de febrer o fins a les 300 unitats. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 4 minuts a 2:15. Judit Mascó, bon dia.
Molt bon dia, molt bona hora.
I bona hora. I Elisenda Pineda, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Avui un dilema...
Bon dia, bonic. Perdó, un moment. Sí. Dia molt bonic. I dit bon dia, bona hora, perquè estic molt contenta. Aquest solet,
aquest sol s'acaba, eh?
S'acaba aquest migdia.
Ai, va, que sí,
no estàs ja.
A migdia, al vol de la tarda, ja començarà a tombar la cosa i malament rai, pel pedregar.
Que poc dura, eh? Que poc dura.
No, és... bé, ara ve una borrasca.
Això? Quan s'acaba?
Ara ve la borrasca Marta.
Aquí, la Marta. Ara ve la
Marta.
Marta.
No, Marta, Marta.
Ah, clar,
Marta.
Estem Marta. A Espanya.
Què posa el teu DNI, Marta?
És la Leonardo ja se'n va anant.
Ai, Leonardo, ja... m'ha agradat molt sí, aquests noms.
Sí, sí. Molt no, artística.
A Andalusia no els ha agradat gaire, perquè déu-n'hi-do el que ha passat
i
allà.
I tant, sí, no, què fa?
Però ara ve Marta. A veure com arribarà Marta.
Va.
Bueno, avui parlarem de xarxes socials, eh? Perquè, clar, estem parlant molt dels menors de 16 anys, però nosaltres també estem enganxats a les xarxes. I els adults, què? Tenim relació tòxica, s'ha de limitar... la relació amb les xarxes. Judit, la teva com és?
No, jo voldria dir que, d'entrada, per mi, és que fa tant temps, i també li pot passar als nostres oients, que en parlem, i en parlem tant, que és un tema que em cansa. Però, no, és veritat.
Bueno, ens comencem bé el dilema.
Tots estem parlant tot el dia de les xarxes socials, no sé què. És veritat que fa un any van començar les escoles i es van quedar soles, donant un pas molt important, que és traient els mòbils als nostres infants dels col·les, la majoria de les escoles, era voluntari. No sé si ara ha passat a ser com a obligació,
em sembla. És obligació, sí.
Després ara el gobierno d'Espanya acaba de posar sobre la taula aquesta nova llei de que els menors de 16 anys tindran prohibit entrar a les certes xarxes socials, o a totes, no ho sé. Però és veritat que està molt bé el plantejament que acabes de fer, Ricard.
I nosaltres què?
Perquè, clar, a mi se'm fa mandra tot això, perquè en el fons m'estic enganxadíssima.
Et pots justificar d'alguna manera posant el focus en els infants i els adolescents?
Jo només sé que miro més el mòbil jo que les meves filles.
Aquí està el problema.
I això és molt greu, eh?
Sí.
Però més
com volem educar.
Què mires?
Mira, jo hi voldria dir també...
Instagram?
Sí, top Instagram. Però clar, jo miro moltes coses per feina, no és que m'escudi amb això, és veritat.
Sí, clar. Està tot el dia enviant correus,
l'he dit. Quasi bé no miro l'ordinador i tots els mails que de totes les propostes de feina.
Però què són mails? Els mails sí que és una cosa que...
Mails, a tope, WhatsApp, la gent és molt pesada, tots tenim milions de grups, tots enviem coses a totes hores, i molt Instagram. Instagram em serveix per moltes coses.
Clar, perquè la teva professió també és un aparador, no?, per poder-te...
Però m'enganxa de mala manera, de reconèixer que acabo enganxada allà passant amb el ditet.
Quantes hores hi pots dedicar al dia?
Això et surt un estudi, sí, et surt un estudi. A vegades són 3 hores,
Es pot mirar el mateix
hores,
mòbil, tu dius, sí.
Són 3, en total, de tot?
Sí, 3
però, clar,
hores.
Però clar, jo no faig servir un ordinador, eh? O sigui, és el meu mòbil, eh?
Amb únicament, iPad tampoc.
No.
L'iPad tampoc.
Ho tinc, perquè quan he de treballar algun document m'hi poso, i tranquil·lament, clar. I he d'imprimir... Però amb el mòbil ho faig pràcticament tot.
Déu-n'hi-do. Sí. No, però... jo també tinc un problema, d'estar enganxada completament, i quan els adults estem enganxats, després, com pretenem educar els nens, saps? Vull dir, és com si no estàs donant l'exemple, no li estàs dient a aquesta criatura, agafa un llibre, per l'amor de Déu, que portes una hora enganxat al YouTube, veient bestieses.
Però jo també llegeixo molt, per exemple.
Clar, és però dir... són 3 hores que podries invertir-les també.
El que passa que segurament llegeixo menys.
On badar? A mi la meva psicòloga sempre diu, Elisenda, has de badar. Per què tota l'estona estem rebent estímuls constantment, saps? Bada, vés-te'n a passejar, mira les parets.
Que difícil és badar.
Clar, vés amb autobús, per exemple, i mira la gent que hi ha al voltant teu, saps què fan?
Però tu ho fas, això.
Què he de fer? La psicòloga m'ho diu, i com tothom que va al psicòleg, el psicòleg li diu una cosa, sí, hauria de fer-ho, i ja està, com qui et diu que vagi al gimnàs.
Jo us volia...
Línies obertes, el 93017474. Com és la vostra relació amb les xarxes socials?
No, jo el que volia dir és que hi ha una cosa que sí m'agradaria compartir-la amb vosaltres, aviam... Bueno, clar, potser us passa coses diferents, però jo tinc filles, mira, 28, 26, 24 i 19 anys. Aquestes edats jo he viscut una gran diferència entre les, sobretot, les tres grans, que no es van enganxar els mòbils perquè clar. A poc arribava el primer Nòquia quan tenien ja 13 anys que, bueno, per l'avisada que arribaven a no sé
on. Facebook.
Amb la petita que ja ha nascut amb el mòbil.
La petita... encara la salvem, Ricard. La salvem amb 19 anys. Fills i filles d'amics que tenen ara per sota dels 16 anys, 17 anys, sí, ja l'hem cagat.
És que hi ha una generació, hi ha una generació que els hem abandonat en tota la gestió d'això.
No, i parlant de les escoles, per exemple, és per posar un sol exemple, és d'aquestes generacions que les escoles eren tan modernes que a P3 ja els hi donaven un iPad.
Clar.
Perquè, clar, anirien tan avançats i estarien ja tan integrats en aquest sistema,
bueno,
en aquesta societat.
Ara som molt conscients que donar-li un iPad en un nen de P3 és com donar-li una capsa de cigarros a un encenedor, saps? Vull dir que és exactament
el
mateix.
Però que hi ha un límit d'edat, si us hi fixeu. Fixeu-vos-hi bé, això que estic dient.
Donar-li un cotxe, no?
Aquí està.
No deixem conduir a menors de 18 anys, o 16, si s'acaba retocant això, no? Doncs al final...
Sí.
No. I després acabo, sí, un moment. Sí. I les mares molt joves d'ara, una mare molt jove, que n'hi ha poques que siguin molt joves,
sí,
que
s'hi posen
molt
tard. No es porta, no està
de moda. Una mare jove que acaba de tenir una criatura,
sí,
pot estar tan enganxada al mòbil, com ho estic jo, eh?
Sí,
però
sí,
clar, jo per sort ja les tinc criades, que aquell nadó, el primer que veu és la pantalla, el blau reflexat a la cara de sa mare, perquè als vespres, quan la criatura mig dorm, està enganxada al mòbil. Jo això
totalment
ho he vist.
No, i tenim un problema. Llavors, també, clar, de dèficit d'atenció. Hi ha moltíssima gent que se'n va al teatre. Al teatre. I no, sí, són capaços de muntar una hora i mitja d'obra de teatre i han d'estar amb el mòbil constantment. O al cinema. Mm. Pum, pum.
Angoixa, angoixa.
Mirant si hi ha alguna notificació, si algú els ha dit alguna cosa. Escolti'm, si som incapaços ja els adults de fer això, super a favor que ens prohibeixin. O sigui, com a humanitat, hem perdut. Ja està, hem demostrat que som un
clar,
uns individus.
Clar, però el problema és el que diu. O sigui, ja ho sabem, què hem de fer,
sí,
que no.
Sí,
però
clar,
no
sé què fa mandra, perquè ja ho sabem, ja ho parlem.
Però no ho farem.
I per què no? Perquè és una addicció. Parlem de les addiccions. És que al final hem de parlar de les addiccions.
Sí, suposo que és una addicció, i també és una addicció que, evidentment, et perjudica igual o més que d'altres addiccions, perquè quantíssima gent entrant a Twitter, a mi, per exemple, m'afecta profundament.
Jo ja he marxat.
Que em diguin coses lletges.
No, jo ja vaig marxar, no em dóna la gana.
Clar,
és que prou,
dius, sí, a mi, i tant, a Twitter, ple de coses lletges. El que passa és que jo... Hi ha moments que contesto amb aquella ironia. Exacte, hi ha prou. M'ho acabaré traient i ja està.
Fora,
no,
viuràs
millor.
Però
és que hi ha arribat un moment que tampoc m'interessa el que diu l'altra gent, tot aquest soroll.
Doncs marxa.
Clar,
és
vull
que
dir...
Com
no connecto,
dir?
Twitter.
Com
s'ha de dir? Com s'ha de dir? Tira i treu-te del Twitter. No, però hi ha hagut un moment que penses... Jo ja no hi entro, Twitter, però alguna notificació, sobretot quan hem acabat col·lapse o el que sigui, mires a l'endemà, no? Ostres, a veure quins avís, la gent que opina... Oi, a cop i volta, veus aquella hostilitat, aquella manera de parlar que dius, si et tingués davant, no em parlaries pas així. Em diries, no m'agrada el que fas. I jo diria, molt bé, doncs em sembla perfecte.
És que no t'ho diria.
No,
si
no m'ho diria,
no,
no m'ho diria. Però,
part, és que a mi què m'importa la teva opinió?
Sí, també,
o sigui,
és una altra.
Penses...
Però després hi ha una cosa que també afecta i és molt trist reconèixer-ho. Sí. Jo a mi em sembla supercutre haver de reconèixer, encara que sigui un tant per cent petitó de... Qui em segueix, qui no em segueix, qui m'ha bloquejat, qui m'ha deixat de seguir.
A mi m'és igual.
Estàs pendent,
jo tinc molts,
sí?
Mils i mils i mils. I quan veig coses així, a vegades,
o sigui,
em criden l'atenció i penso, però què fas mirant això? Però
Roberto,
si és igual.
Roberto el Catxes et segueix i
et... I vaig a mirar quina conya és el Roberto Catxes. I llavors surt el Roberto Catxes amb la bandera d'Espanya i la gorra de la Guàrdia Civil. I clar, t'agafa vomitera, potser, però... Però,
perquè igual t'agrada, perdona, igual t'agrada.
Per què ens
enganxa?
Clar, igual t'agrada.
Sí.
Igual descobreix el Catxa. No?
Com sí, ha sigut Roberto el Catxa?
I dius,
la
mira,
de la Guàrdia Civil.
Per anar un dia fotre un soberano amb el Roberto el Catxa, està bé, un soberano, un palillo entre les dents.
Clar. A ti t'agradaria?
Una estoneta tonta. Mira, escolta, ui.
Tampoc cal ser, no?
A mi m'agraden els toreros. És una cosa que tinc. A mi el torero, en si,
jo, jove,
aquesta cosa feixista...
Vaig tenir la sort
que
em van convidar a veure el Jesulín d'Ubrique.
A veure, veus el Jesulín d'Ubrique?
En el seu moment, quan li tiraven els sostens.
A tu t'agradava?
Jo vaig estar allà. No, però vaig anar i vaig flipar. No he tornat mai més perquè aquestes coses, de veritat, un cop vistes una vegada, no fan cap gràcia, el patiment i tot el que vaig veure.
Jo he dit els toros, no els toreros. Ai, els toros, no els toros.
Bueno, però va tot junt. Llavors el Jesulín...
Allà vestits de torero...
Vestit de torero... Jesulín va sortir de blanc. De blanc i de brillos.
Sí, sí, sí.
I va sortir al Ruedo.
Sí, sí, sí.
Allà a Sevilla, que ara em surt el nom de la plaça de toros de Sevilla, que és molt famosa.
Sí, aquella.
Però surt, pum. Surt, i llavors es comença, bueno, comença a castigar i a maltractar l'animal, i quan l'animal sangra, el tio es anava apujant amb els dallonsis, pam, 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 amb la sang. Llavors, clar, tot aquell traje blanc es anava quedant ensangrentat, estimat Ricard Ostrell.
Ja t'entenc, ja.
Llavors es anava com... I tothom... Jo vaig flipar. Clar, que a tu t'agrada això, eh?
No, a mi m'agrada el torero.
A tu t'agrada això.
No, a mi m'agrada el torero. No com a Tintoros, només faltaria, això
net
no.
Net i polit?
Aquells moviments.
Aquella
vestit
cosa,
arrapadet.
Aquella cosa de quan surten de torejar, ja que ja s'han dutxat. Saps que porten el trajo aquell que s'han fet a mida, que no hi ha res que no els caigui malament, saps? Un Cayetano Rivera, per exemple. Saps el que vull dir? O el seu germà.
Sí, però...
Parlem de
xarxes
socials, eh? No
sí,
de toreros.
Per què hem arribat?
Bueno, perquè sempre que... t'oregeu.
Sempre t'oregeu.
9-3-2-0-1-7-4-7-4. Com bueno. És la relació vostra amb les xarxes socials? I us busqueu a les xarxes per saber què diuen de vosaltres?
No, ho vaig fer una vegada
no puc.
Se'm van arrissar i vaig pensar, mira, no.
Tu poses Judit, és que tu poses Judit Mascó, primer de tot has de veure si em posen l'H o no.
Ah, clar.
Això és un gran què. Però és igual, tu poses, i clar, poses Judit Mascó i sus hijas. Judit Mascó i marido. Judit Mascó clar. Operada. Que dius,
ah, sí,
no m'ho puc creure, són les coses, què és el que surt? Les coses que la gent busca més.
El teu marit sí. Surt molt, ara ho estic veient, eh? Surt molt a Google.
Que tinc raó de... Sí. Tu poses Judit Mascó i vaig acompanyar d'una sèrie de conceptes que és tan patètic que passo.
Clar, exacte.
Fa una mica de vergonya.
No, totalment.
Massa, a part de que la meitat és
mentida. Què ha fet Judit Mascó aquest octubre, per exemple?
Què he fet? Que no ho sé.
No
quin
sé.
Octubre, de l'any passat? Sí. O de...
Ha sortit publicat amb una publicació que es diu Clara.
Clara, sí,
Clara.
Sí.
Bueno, aviam.
Ui,
és un euro al mes, la Clara? O sigui que no crec que... Ah,
ara
mira.
Em fa pagar. Fa pagar.
Veus? Em fan servir de reclam, això és bo. És igual, vés a saber. No, és que el bo és que tampoc he fet res massa dolent com per preocupar-me molt.
Clar.
Això és si no, imagina't, me'l viuria molt, eh?
Sí.
Ser un personatge conegut.
O podries cobrar diners d'exclusives, que això també és una altra història, no? Vull dir,
sí,
totes aquestes mentides que fossin veritat, doncs mira, tindries el ronyó ben forradet.
Ens però és que ja no hi ha exclusives, perquè hi ha xarxes socials.
Això,
això també ho ha canviat tot.
Ignasi de Sant Andreu del Palomar. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia.
Ignasi, bon dia.
Bé, jo no tinc internet al telèfon, no tinc res de tot cap xarxa social, i penso que l'ús que s'està fent al telèfon avui en dia és molt perillós. El telèfon és per trucar. A tot el més un SMS, perquè si la persona que vols trucar t'ha de trucar, en aquell moment es pot estar en comunicació, pot ser una cosa important, urgent.
Clar.
Però el telèfon és per trucar. Jo recordo un cas d'una mare, ara que parlava de les mares, en un carrer de Barcelona, no sé si era la Rambla de Pinc, que anava baixant, i la senyora anava a mirar el telèfon i va començar a creuar un semàfor, que portava el cotxet al davant sense mirar.
Mare.
Jo, clar, jo em vaig veure el putarro com anava i dic, ei, senyora,
mares
el telèfon
pares,
el cotxet.
Sí.
No, però el telèfon ha de ser per trucar. Aquesta és una i l'altra. L'ús que estem fent molta gent del telèfon està donant un poder brutal a les companyies telefòniques.
Per la informació que donem, sí.
Imagineu-vos que les telefòniques, pel que sigui, fessin una cosa com s'està fent ara amb el de Renfe. I el d'Adif, i el sindicat de maquinistes i companyia, que de cop i volta...
No hi hagués servei.
Comença a fallar tot, no? I ningú sap per què. Recordem la pagada, eh?
Sí.
Recordem la pagada que no podies comprar metàl·lic perquè no funcionava les terminals de venda, etcètera.
Hi ha un punt d'inconsciència, vols dir, de...
Per trucar. Sí, sí. El telèfon és per trucar.
Queda clar, Ignasi, gràcies per trucar.
Amb el telèfon.
Sí, però perdona, sí, gràcies. No, jo volia dir, en relació a aquesta trucada, és que el telèfon és per trucar. I jo, per pena, o sigui, ho dic amb molta pena, jo no truco. Pràcticament, només a la meva mare. A la meva mare, sí.
Doncs per sort trucar
els oients. És invasiu.
Àudios, missatges...
Sí. Has trucat el Jordi, també de Palau Solità i Plegamans. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què diu Jordi?
Mira, jo una crítica a tots els periodistes i a tota la ràdio.
A veure.
Perquè esteu criticant molt a X i tot això, però el problema l'heu creat vosaltres.
Sí.
Perquè jo me'n recordo fa 10 o 12 anys que hi havia molts programes en què trucaves i interlocutaves amb la persona que parlava, li deies no estic d'acord amb això i podies contestar. Ara tot això ho heu tallat. Totes les ràdios, eh? No com vosaltres. O sigui, hi ha la tertúlia que es diuen barbaritats i mentides ben grosses i a l'oient ens el tenim que empassar. I l'única manera és explotar a X. Clar, a X no respon ningú, perquè normalment si critiques no responen i només et responen per donar-te les gràcies. I això també ho tindríeu que pensar-ho. Potser obrir una mica més perquè la ràdio era un mitjà de, i ja, com dieu vosaltres, és un mitjà de comunicació. I ara s'ha convertit només amb un mitjà d'informació. I llavors, el que deia aquest senyor de que el telèfon és per trucar, sí, molt bé, però és que les xarxes també es poden veure per un ordenador i l'ordenador no es pot trucar, bueno, es pot trucar, però bueno, m'entens?
Sí, sí. Queda clar, Jordi, per això fem aquest espai, entre altres coses, per sentir els oients.
Sí, bueno, sí, feu aquest espai, però és l'únic.
No és l'únic, però entenc què vol dir.
A totes les tertúlies hi havia un moment en què els oients podíem trucar i dir, pues mira, el que ha dit aquest senyor no és correcte perquè no sé què vol dir.
Era un espai concret que s'havia fet en alguna època, crec que amb l'Antoni Bassas, que es feia just després de la tertúlia, que passaven dos o tres oients.
Fins al 2010, pràcticament. Però no solament vosaltres, sinó totes les emissores.
Bueno, està bé
aquesta reflexió. Jordi, gràcies per trucar.
Clar, la gent també vol dir la seva, també té raó. Bueno, hi ha espais com el nostre que sí, que obrim telèfons, però clar, n'hi ha d'altres que només informen.
I Twitter també fa anys era un espai on es podia debatre de forma còmoda, amable. Vull dir, no existia aquest nivell de violència, d'odi, d'hostilitat, que dius, escolta'm, és que la que dones una opinió se te n'estan llançant 10 al damunt dient el nom del porc, amb unes manerotes que no són les més adequades. Aleshores, home, si hem de recuperar espais de debat, que em sembla fantàstic, perquè això vol dir que vivim en un país democràtic i ha de ser també un mitjà de comunicació, jo super a favor de tot això, només faltaria. I tant que sí, però amb respecte.
I a vegades ho hem de fer sempre més, és veritat. Rosa de Barcelona, Rosa, bon dia.
Miri, bon dia.
Vostè dirà, Rosa.
Em senten bé?
Sí, tant.
Sí.
Miri, jo tinc 92 anys.
Caram.
I vaig per Barcelona, camino molt i saps, sense cap bastó. Però tinc un problema molt gros de que quan vaig pel carrer em trobo amb gent jove i inclús fins allà a 40 i 50 anys que no només van caminant amb el mòbil, sempre mirant el mòbil.
Sí,
m'he trobat moltes vegades que si no vigilés, ja amb l'escalment que tinc, m'haurien fet caure a terra. Moltes vegades he estat a punt de caure. No. Perquè quan passen, només miren el mòbil. O sigui, van caminant sempre amb el mòbil a la mà. Esclar que encara que els expliqui això, ja sé que vostès ja ho saben.
Està bé que ho posi tota la seva veu, perquè és el que es troba. Gràcies per trucar, Rosa.
Esperi. Però jo vaig amb autobús i amb metro molt.
Sí.
Sempre sóc la més vella de l'autobús i el metro.
Sí.
Veig que sempre van amb 6 i 7 mòbils a la mà. No veuen a ningú, tant al metro com a l'autobús. Però li vull dir una altra cosa. Jo, de l'edat de 7 anys, que camino per Barcelona per la cera, pel costat dret, per la dreta, perquè
als
7 anys el meu pare m'ho va ensenyar.
Sí.
I la majoria que van per l'esquerra, no sé per què, la majoria pugen per l'esquerra.
Per què no s'ensenya això, Rosa?
Perquè els hi doni la volta
al passar. És molt bo, eh?
Sí.
Estem desordenats, Rosa.
Sí.
I després acabo, no us vull molestar més.
No,
acabo.
I ara?
Jo crec que això que ara fan pels joves de... Bueno, pels de menys de 16 anys, la posició aquesta, jo no crec que se'n surtin, que se'n puguin sortir, perquè haurien de donar exemple als grans. Això de que al carrer vagin amb el mòbil a la mà i no vegin a ningú, això sí.
Bueno, però és el futur. Almenys ja estem fent alguna cosa pels que, quan vagin creixent, no? Alguna cosa s'està fent. A més, és l'època que són més vulnerables i que els hi provoca uns problemes molt greus.
Però és veritat, diu la Rosa, que si els grans no ho fem, poc servirà. Gràcies per trucar, Rosa, i gràcies a la gent de Pineda. Judit
no m'ha arreglat gens el món,
eh?
No m'ha arreglat el món,
ara
mai.
Ara tornem amb Oriol Ferrés.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Mira, una altra persona a l'espai d'Olmo buscant a la mínia mal i pot arribar...
Tot és possible un dia de partit.
Gol. Ha xutat i ha marcat.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de les 3, la TDT del Barça-Mallorca a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 km d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Al cap de setmana, si vols esports, connecta amb el Tot Gira.
Atenció.
Dissabte començarem després de la TDT del Barça-Mallorca per explicar-vos el Sevilla-Girona.
També seguirem les semifinals de la Copa d'Espanya d'handbol amb el Barça-Bidasoa i diumenge...
Obrirem a les 4 de la tarda connectats amb els Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina d'Ampezzo.
Viurem la jornada de la Lliga F amb el Real Madrid-Espanyol, el Real Societat Badalona i el Logroño-Barça.
Tot gira.
Dissabte, després de la TDT, i diumenge a partir de les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tenim 5 minuts per destriar el gra de la palla. Oriol Ferrés, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Anem a destriar l'espina de l'actualitat de tot el peix que hem menjat aquesta setmana.
I aquesta setmana hem menjat un peix que té a veure amb l'anunci que feia el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de prohibir l'accés a les xarxes socials, sí, als menors de 16 anys.
En parlàvem.
Veig en el dilema, efectivament. N'heu parlat també. I jo, directament sobre la qüestió de les xarxes socials, Ricard, com que ja n'hem parlat molt, potser en podem dir alguna cosa, però no seria la idea,
val,
sinó que la idea seria parlar de l'edat. Què és
l'edat?
L'edat.
L'edat és un número.
L'edat és el...
És el pas del temps, no?
Sí, els anglesos diuen com nets de vell, no? How old. O sigui, el pas del temps. I l'edat és una forma de delimitar un període de temps que té unes característiques concretes i el poden distingir d'un altre període de temps. I a vegades es parla de l'edat de les persones, sí, sí, de la tercera edat, inclús de la quarta.
Però és una mesura de temps o és una experiència adquirida?
A veure, jo crec que és una forma de classificar i d'ordenar el temps que és còmoda per dir, mira, doncs, inclús en la història, hi ha l'edat antiga, la mitjana, que està al mig, la moderna, i en la vida de les persones el mateix. El tema, però, llavors arribem en la qüestió de l'experiència, és a dir, fins a quin punt tenir una edat determinada determina ser d'una forma determinada. Què s'espera de tu? Si ets jove, has de ser necessàriament fresc, revolucionari, amb empenta, etc, etc. I tots els tòpics de la bellesa, els actuals, funcionen? Podríem fer-nos aquesta mena de preguntes.
És possible madurar sense envellir, per exemple?
Bueno, hi havia aquesta frase, no? Vieillir sans être adulte. És a dir, envellir sense madurar. És perfectament possible. És a dir, el pas del temps, per si sol, no garanteix, jo crec que amb això em puc fer fort, que haguem fet aprenentatges, que estiguem adquirint saviesa i que madurem. Hem de posar-hi també de la nostra part, perquè si no, el temps ens passa, com qui diu, volant, i finalment no n'hem tret res.
Hi ha temps que passa per passar.
El temps passarà igualment. És una qüestió que aquesta la tenim també, sí, bastant assegurada. Vam parlar del temps també fa temps, però en la qüestió d'això, de la maduresa, sí que és veritat que quantes més oportunitats has tingut de fer aprenentatges, efectivament es pot dir que tens més experiència o que en podries tenir i que tens més saviesa. Per exemple, en les civilitzacions antigues, la figura del senat, que ve d'aquí, dels vells, eren els que manaven perquè tenien una autoritat pel fet que tenien més experiència, i això fins i tot ho podem trobar en l'antropologia, no? Mm. Aquesta veneració que tenen al món antic per aquestes persones que tenen més experiència i que, per tant, poden orientar els que anem venint, els que anem arribant, aquests bàrbars que som els més joves, i que hem d'alguna manera d'anar aclimatant-nos en l'ambient que hi ha.
Que es barregen aquí també diverses coses, perquè això, al final, és molt convencional. És a dir, quan diem que és una persona jove, és perquè hem determinat que això, que el jove comença no sé, fins als 35, fins als 40, què és ser jove?
Totalment. És a dir, a veure, en realitat són formes còmodes d'ordenar i de classificar el temps, però si haguéssim, però posem una frontera i l'estipulem. Per exemple, als 18 anys per poder votar, no? Un exemple. Realment potser algú podria votar abans, és a dir, potser hi hauria joves de 16 i 17 anys que ja tindrien la maduresa i l'autonomia suficient i el pensament crític per poder votar. Però s'ha establert igual per tothom, de manera artificial i estipulada, aquesta frontera de la majoria d'edat actualment en els 18 anys.
O el consum d'alcohol, per exemple.
El consum d'alcohol, el carnet de conduir, que bé, que sí, que en alguns casos també es posava sobre la taula el fet que pogués ser abans, amb 17, però són aquestes fronteres que són artificials. Jo diria que són convencionals, però no necessàriament arbitràries. I aquí vull fer una distinció. És a dir, hi ha coses que són convencionals, que convenim que són així, però no són arbitràries. Tampoc ho fem a la babalà, perquè té cert sentit distingir entre gent que té, diguéssim, una edat més jove, que després persones que estan, diguéssim, més a la tercera edat o que estan en edats més envellides. És a dir, hi hauria elements suficients en l'experiència per poder fer distincions, també.
I no creus que ens defineix massa l'edat? És a dir, no, les persones grans tenen molt, molt estigma, també, no? La bellesa, o els joves, també. Hauria de ser una descripció més. Els rossos i els morenos no defineixen tant una persona com l'edat.
És veritat, això. El tòpic, l'estereotip i el que s'espera de tu en funció de l'edat que tens. I l'edatisme, els tòpics que critiquen, per exemple, a les persones grans perquè, per d'alguna manera, doncs, no fan nosa. Totes aquestes coses